amb Joan Trias.
És evident que durant la pandèmia no totes les coses s'han fet bé i algunes decisions que s'han adoptat o s'han anat modificant donaven certa sensació d'una improvisació preocupant. Ens vam queixar de la gestió a les residències, ens vam queixar de la vacunació, ens hem queixat dels tests, ens queixem de les baixes i de com funciona tot plegat a les escoles. Però quan es fan bé les coses, potser també cal dir-ho. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. I el cert és que la primera onada de Covid ens va agafar tots amb les mans a les butxaques i mirant cap al cel com si hi hagués de ploure sense cap núvol. I l'estratègia davant una emergència de salut va ser molt més que millorable en gairebé tots els aspectes. Ara bé, també és cert que fer-ne una gestió adequada amb una previsió confusa no deu ser gens fàcil. I la dada ho diu tot. Les morts a les residències han caigut un 80% a causa de la Covid i segurament l'alt percentatge de vacunació entre la població més gran hi ha ajudat en gran mesura. Però també és cert que l'organització pel que fa al tractament de la Covid a les residències s'ha gestionat i s'ha gestionat bé. Avui en parlarem de tot plegat a l'Estel Migdia. Passen ara mateix minut i mig de les 2 i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 17 de gener i a aquesta hora.
Una explosió de casos a les escoles, que la retornada comença en cap de setmana, que les farmàcies ens preparem reposant testos totes les farmàcies per poder fer front durant la setmana a la possible demanda que es pugui donar.
Era un règim que estava establert des de l'any 2008 i que jo vaig decidir que havíem de fer tot el possible per modificar-ho.
Sabíem d'on venim, de lo malament que estàvem, del temps que ha passat, que a mi se'm fa etern, 3 anys i 7 mesos, però en termes històrics és una estona.
Hi ha unes de les portes de dalt del parc, només són exclusives de veïns, només hi ha 4 portes que són d'ús compartit de veïns i de turistes.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Dos minuts i mig que passen de les 2 de la tarda, com cada dia comencem a fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera per les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat per l'estabilitat, per l'anticicló, i això significa de dia temperatures fredes, però de nit unes temperatures molt i molt baixes, perquè la propera nit i matinada, altra vegada, tornarem a baixar per sota dels 0 graus, no només a l'interior, sinó també a punts de la mateixa costa, especialment de la costa Brava Nord del Maresme i costa de Girona, temperatures negatives la propera nit i matinada. I demà al matí ens llevarem amb valors d'entre 5 i 10 graus negatius a les valls de l'interior i també del Pirineu. Ens haurem d'abrigar i força, per tant, cap de setmana amb molt de sol, només amb algunes boires a primeres hores del matí, a les comarques del Pla de Lleida, que anirien marxant, s'imposarà el sol i les temperatures diurnes, com dèiem, entre els 8 i els 14 a 15 graus, però durant el matí un ambient força fred arreu del país. Per tant, cap de setmana de ple hivern, amb sol i amb aquestes glaçades intenses a primeres hores del matí.
Tres minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Ara sí, comencem explicant-vos la informació del dia. Ana Closa, Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Aquest cap de setmana l'allau de contagis notificats a les escoles ha provocat llargues cues a les farmàcies de famílies que volien comprar testos d'antígens per fer als seus fills. Degut a l'increment de casos detectats per la variant Omicron a les escoles, moltes farmàcies d'arreu de Catalunya van haver de penjar dissabte el cartell d'esgotat a l'entrada.
En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, valorava d'aquesta manera el desabastiment de testos a les farmàcies.
Una explosió de casos a les escoles, que la retornada comença en cap de setmana, que les farmàcies ens preparem reposant testos totes les farmàcies per poder fer front durant la setmana a la possible demanda que es pugui donar. Arriba el cap de setmana, òbviament les farmàcies tanquen, queden les de torn de guàrdia, i les que queden obertes de torn de guàrdia mengen l'explosió que hi ha de casos de positius.
i ha explicat que tots els testos d'antígens que es facin per als nens de les escoles han de venir de Salut i no se'ls pot oferir un test convencional que des de dissabte val poc menys de 3 euros perquè el sistema de registre no ho permet.
De fet, després de la tornada de les vacances de Nadal i totes les baixes que hi ha hagut des d'aleshores, les escoles confien que aquesta setmana sigui més tranquil·la.
Educació ha informat que hi ha prop de 50.000 casos a les aules i hi ha un 4% d'alumnes i mestres confinats.
Sobre els grups confinats a les escoles catalanes, la Salle Bonanova de Barcelona ha aclarit aquest dilluns que no té un miler d'alumnes confinats, sinó un centenar.
La responsable de comunicació del centre educatiu ha atribuït a un malentès el fet que l'informe del passat divendres del Departament d'Educació anunciés d'un miler de confinats. Segons la Salle, aquests 1.000 alumnes són els que havien estat contacte d'un positiu i se'ls havia de generar la petició per fer-se una prova d'antígens. El centre ha aclarit que cap d'aquests alumnes no estan en quarantena ara mateix.
I pel que fa a les dades de la pandèmia, Catalunya ha registrat un nou rècord de contagis. En la darrera setmana, Salut ha notificat més de 200.000 positius.
Sí, dels quals 15.000 formen part de les darreres 24 hores. El departament ha informat també que hi ha més de 2.600 persones ingressades als hospitals catalans, 114 més que ahir, i 522 a les unitats de cures intensives. El risc de rebrot continua disparat, suma 229 punts i s'aproxima a als 5.500. Pel que fa a la velocitat de propagació, aquesta augmenta 3 centèsimes i se situa al 1,25. Salut ha notificat una defunció més i que el 26% de les proves que s'ha fet en l'última setmana han donat positiu. Aquest diumenge els centres d'atenció primària van atendre més de 12.000 visites relacionades amb la Covid.
I continuem en plena pandèmica, però en mirada internacional, perquè l'Assemblea Francesa substitueix el passaport Covid pel passaport de vacunació als espais públics.
Mà dura a França per a les persones no immunitzades. Només els qui tinguin una pauta de vacunació completa amb 3 dosis o 2 justificant haver passat la Covid els últims 6 mesos o els qui disposin d'una exempció mèdica de la vacuna podran entrar als espais públics com centres comercials, bars i restaurants, llocs culturals o agafar un tren d'alta velocitat.
Pel que fa a Àustria, estableix la vacuna obligatòria pels majors de 18 anys a partir del febrer.
Dels prop de 9 milions d'habitants que té el país, aquesta mesura afectarà a uns 7 milions i mig de ciutadans austríacs. Per tant, a partir de l'1 de febrer, tota aquella persona major d'edat resident al país haurà de vacunar-se obligatòriament contra el coronavirus. Qui no estigui immunitzat podrà ser sancionat amb multes de fins a 600 euros que es podran repetir fins a 4 vegades l'any.
De fet, les autoritats enviaran una carta de recordatori a totes les persones no vacunades.
Si no s'aconsegueix un nivell satisfactori de vacunació, s'aplicarà una tercera fase de la llei amb una cita obligatòria per a vacunar-se. En cas d'ignorar-la a la cita obligatòria, s'aplicarà de manera automàtica una multa dues vegades l'any amb una suma màxima de 3.600 euros. Recordem que a Àustria més del 74% de la població està vacunada amb la pauta completa.
I pel que fa al Regne Unit, Boris Johnson prohibirà l'alcohol i farà una purga del seu personal per sobreviure al Partygate.
El primer ministre té previst fer una operació neteja a Downing Street i anunciarà mesures dràstiques, com ara imposar la llei seca dins les oficines presidencials per intentar tapar l'escàndol del Partygate.
I encara un apunt sobre la Covid, perquè als Estats Units Nike ha començat a acomiadar-se els treballadors no vacunats. Això de Nike sempre em crida l'atenció. Anna, tu què dius, Nike o Nike?
Jo dic Nike.
Nike, eh?
Però molta gent així guai diu Nike. Doncs sí, abans d'acabar l'any, la marca esportiva ja havia avisat als 14.000 treballadors de la seu central d'Oregon que la data límit per tenir la pauta completa de vacunació era l'1 de desembre i que acomiadaria a qui no complís aquest requisit un mes i mig després.
Aquest anunci, de fet, ha creat polèmica als Estats Units i ja hi ha molta gent que s'ha posicionat en contra de la decisió de Nike.
A les xarxes socials, alguns usuaris han demanat fer boicot a la marca de roba amb l'etiqueta Boicot Nike.
I el diari Ara ha publicat aquest matí que el Parlament paga 1,7 milions d'euros anuals a treballadors que ja no hi treballen des del 2008, quan es va instaurar aquesta figura.
La llicència per edat aprovada durant la presidència d'Ernest Benach permet plegar als 60 anys i cobrar gairebé el 100% del sou fins a accedir a la jubilació. Segons l'Ara, hi ha 21 treballadors acollits al règim anomenat llicència per edat, amb diversos extreballadors cobrant fins a 10.000 euros al mes.
A tot plegat, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que no té responsabilitat sobre els sous que cobren els funcionaris sense treballar a la cambra, destapats pel diari Ara.
Borràs ha afirmat aquest matí a TV3 que ja s'ha corregit afegit al règim de llicència per edat el que es poden acollir els treballadors de més de 60 anys i que en porten més de 15 a la cambra fins a la jubilació.
Era un règim que estava establert des de l'any 2008 i que jo vaig decidir que havíem de fer tot el possible per modificar-ho. I li insisteixo, una qüestió relacionada també retributivament amb aquest tema, com són els triennis, va quedar resolt amb l'arribada de la secretària general. I, per tant, 100 dies després del meu accés a la presidència del Parlament. La qüestió dels permisos d'edat requereix negociació col·lectiva.
L'actual mesa del Parlament ha introduït reformes per modificar-ne la seva llicència, però Borràs ha manifestat que la figura es manté.
I el president de la cambra el 2008, Ernest Benach, ha assegurat en declaracions a TV3 que la mesa va aprovar per unanimitat crear aquesta figura de les llicències per edat.
Llegir això en context del 2000, o sigui, la notícia del 2008 en context del 2022 no acaba de ser, doncs, exacte, no? Entre altres coses perquè les coses han canviat moltíssim i el que és evident és que segurament si aquella mesa que va aprovar això, que ho va aprovar per unanimitat, d'acord amb tots els grups, en negociació amb el comitè d'empresa del Parlament per tal que es recollís en el conveni, doncs, d'alguna manera, aquella decisió que es va prendre en aquell moment, ara segurament les mateixes persones no la prendrien.
L'expresident del Parlament ha recordat que l'administració pública, la prejubilació, existeix i que el comitè d'empresa del Parlament del 2008 ho va presentar com una cosa a tenir en compte.
Hi ha encara més reaccions perquè els comuns ho han titllat de situació escandalosa i han reclamat explicacions a la presidenta del Parlament.
La diputada d'En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal, ha demanat que s'aturin els pagaments i que Laura Borràs doni més detalls en l'àmbit parlamentari sobre els criteris. Vidal també ha reclamat a Esquerra Republicana que doni suport a la reforma laboral i no jugui a ser l'on Font Terrible també ha carregat contra el president de la Generalitat.
És absolutament incomprensible, doncs, que un país on el 85% dels contractes que s'executen, doncs, són temporals, doncs, el president de la Generalitat hagi despatxat amb dues generalitats, amb dues vegades absolutament estúpides, doncs, una reforma d'un calat que és fonamental.
I qui també s'ha referit sobre aquestes llicències per edat als funcionaris de la Cambra Catalana ha sigut el conseller d'Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent, qui ha evitat valorar la notícia.
En un acte a Terrassa, Torrent ha assegurat que no havia pogut llegir les informacions en detall.
A l'anterior etapa al Parlament de Catalunya, pel que fa a sous, precisament el que vam promoure és que no s'apliqués l'increment que estava previst en el sou dels diputats i diputades i que fins i tot es fes una donació per poder combatre la situació de Covid amb la qual ens vam haver d'afrontar, doncs, fa uns mesos.
12 minuts que passen de les 2 de la tarda. Atenció a aquesta notícia. La riquesa dels 10 homes més rics del planeta s'ha duplicat arran de la Covid, mentre que els ingressos del 99% de la resta de la població mundial s'ha reduït fins al punt que 160 milions de persones han estat empeses a la pobresa, segons avisa un informe d'Oxfam.
A Espanya, en concret, durant el primer any de pandèmia, més d'un milió de persones s'han trobat en situació de carència en matèria severa, mentre que els 23 principals milionaris espanyols han augmentat la seva riquesa un 30%.
Aquesta situació ha afectat especialment a les persones racialitzades i les dones. Ara, per tancar la bretxa de gènere, es tardarà 135 anys, en lloc de 99, com s'estimava abans de la irrupció del virus.
L'any 2020, les dones van perdre 800.000 milions de dòlars en ingressos i hi ha 13 milions menys de dones en feina que el 2019.
I seguim en plana internacional perquè almenys hi ha hagut 3 morts i 6 ferits en diverses explosions a Abu Dhabi en un possible atac amb drons.
La policia d'Abu Dhabi ha assenyalat que un incendi ha provocat una explosió en 3 camions cisterna al Musafa, on han mort 3 persones i que també s'ha registrat un incendi en l'aeroport del país. De moment no es coneixen les causes dels incidents.
Tornem cap a casa nostra perquè aquest matí també ha arrencat la primera vaga indefinida d'amarradors al port de Barcelona. Després de diverses reunions, els treballadors no han ratificat el preacord amb l'empresa i han convocat una aturada indefinida. La vaga ha començat coincidint amb la visita de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al port de Barcelona, precisament.
Aquesta vaga afecta 104 empleats que reclamen equiparació salarial, més personal i també més seguretat. Segons els treballadors, no s'ha aprovat al principi d'acord per la negativa de l'empresa a portar 18 nous amarradors en exclusiva i la no acceptació que les noves contractacions tinguin els mateixos drets laborals i econòmics que els treballadors subrogats. El comitè d'empresa s'ha compromès a continuar negociant amb la companyia.
I com ha començat la vaga aquest matí? Doncs les protestes han començat amb problemes als serveis mínims establerts en el 70% per l'autoritat portuària de Barcelona i equips de 14 persones. Segons els treballadors, la protesta ha afectat almenys un creuer i un vaixell de càrrega que han entrat més tard del previst.
El portaveu de la CGT a l'antiga empresa CMS, Daniel Català, ha titllat els serveis mínims d'abusius.
I els serveis mínims són totalment abusius, 14 persones, cosa que pensem denunciar, i després a veure si podem seguir fent accions, que portem des de primera hora del matí, i bueno, res més, continuem amb la vaga, tot tira endavant.
Al voltant de les 10 del matí s'han desplaçat fins al World Trade Center, coincidint amb la visita de la ministra de Transport, Raquel Sánchez, a qui han xiulat i cridat, però ha fet cas omís. El portaveu de la Unió Sindical de Treballadors del Port, Sam Torrent, ha reivindicat el paper dels treballadors durant la pandèmia.
Sobretot és el tema del personal, no? Nosaltres pensem que la pandèmia hem patit molt, molt, hem donat el cas, jo hem estat treballant per sota dels mínims i de lo que marca el plec, i després això no es veu recompensat, no? I no t'ho tenen en compte.
Pel que fa a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, considera que dels seus 3 anys i 7 mesos al capdavant de la delegació, el govern català i l'executiu espanyol ara es poden mirar a la cara.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Cunillera ha demanat tenir paciència davant la taula del diàleg.
Sabíem d'on venim, de lo malament que estàvem, del temps que ha passat, que a mi se'm fa etern, 3 anys i 7 mesos, però en termes històrics és una estona. I en aquest temps hem estat capaços de donar-li la volta a una situació. I també jo penso, penso sincerament, que és bastant irreversible, que ja no tornarem a estar enfrontats com estàvem.
La delegada del govern espanyol, que va anunciar divendres que deixava el càrrec, ha parlat sobre la figura que la rellevarà, Maria Eugènia Gay.
Tornen a decidir, seré d'entesa, de ser capaç de, pues això, de congregar molta gent perquè es pugui comprometre, i a més ella ja sap que jo estic a la seva disposició sempre.
D'altra banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, insisteix que els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra són normals i ha negat motius polítics.
En una entrevista a RAC1, el conseller ha explicat també que no tenia l'encàrrec de ningú de canviar el major del cos, Josep Lluís Trapero, i ha tornat a defensar que el canvi el va decidir ell perquè creia que hi havia altres persones més adients per dirigir un nou projecte.
Hem passat un document sobre què és les feines que creiem que hauria de fer, i ha demanat uns dies perquè per raons personals, doncs fins al dia, per qüestions personals, ha dit no s'incorporarà fins al dia 25. Allò que li hem passat, ell vol fer les seves aportacions o comentaris, ens ha manifestat, i per tant tampoc ho vull adelantar en aquest moment, però naturalment el major és necessari en el cos.
Sobre el relleu de l'intendent Toni Rodríguez, que era el cap de la Comissaria d'Investigació Criminal, ha assegurat desconèixer les acusacions sobre ingerències polítiques en determinades investigacions, i Elena ha defensat que els Mossos investiguen totes les denúncies que reben.
Gairebé 3 minuts que passen d'un quart de 3 de la tarda. Més notícies, perquè el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defensat que no es toqui ni una coma, diu, de la reforma laboral pactada amb patronals i sindicats, i que ara es troba en tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats.
En una entrevista a la 2, el màxim dirigent de la patronal catalana ha explicat que posaran tot l'esforç per evitar que es tramiti com a projecte de llei.
15 dies que estic parlant amb tots els grups parlamentaris, i d'aquí al dimecres encara continuaré parlant per intentar que, en primer lloc, que no es tramiti com a projecte de llei. Però en el cas de que no es pogués obviar la tramitació parlamentària, sí que el que nosaltres intentarem, doncs, parlar amb tots els grups parlamentaris, perquè no es modifiqui ni una coma amb la tramitació parlamentària.
Sánchez Llibre ha explicat que Foment del Treball va apostar per l'abstenció dins del sí de la COE per demostrar les discrepàncies que generava el text. Ara bé, ha afegit que a hores d'ara accepten l'acord de la Mesa de Diàleg Social.
I l'Ajuntament de Barcelona ha decidit blindar una de les principals atraccions turístiques de la ciutat, el Parc Güell. En concret, instal·larà pilones de seguretat antiterroristes a tots els accessos i un circuit de càmeres de control i un altre de tèrmiques que s'estendrà tant a l'exterior com a l'interior del recinte. Aquest pla de seguretat fa més de 3 anys que està en tràmits.
En declaracions a Ràdio Estel, el director del Parc Güell, Ricard Barrera, ha apuntat que es vol reduir a la meitat l'afluència de persones que entren al parc. Fins ara, els recomptes de personal apuntaven a 9 milions de visites l'any, i ara es vol limitar als 4,5 milions.
No, hi ha unes portes que només són de veïns, hi ha unes, les portes de dalt del Parguit només són exclusives de veïns, només hi ha quatre portes que són d'ús compartit de veïns i de turistes, els veïns sempre poden entrar i l'únic que es limita són les franges horàries de venda d'entrades per no superar aquest topall de 4 milions i mig a l'any.
El director del Parc Güell també ha defensat que no hi ha hagut mai percepció d'inseguretat al parc. Ha aclarat que sí que hi ha hagut furts i carteristes, però que estaven controlats.
I aquest dilluns la llum marca el preu més alt d'aquest 2022, 244 euros al megawatt hora.
Avui el preu de la llum és un 15% més car que ahir diumenge i se l'ha registrat com el més car d'aquest any. Per franges horàries, el preu màxim de la llum es donarà entre les 7 i les 8 del vespre, amb 286 euros al megawatt hora, mentre que el mínim ja l'hem deixat enrere aquesta matinada, entre les 4 i les 5, amb 209 euros al megawatt hora.
Passant 20 minuts de les 2 de la tarda, aquest diumenge ha mort als 95 anys el pedagog i director de cors Manuel Cabero.
Nascut a Barcelona el 1926, Cabero va fundar el cor Madrigal fa 70 anys juntament amb la seva dona i va mantenir una intensa activitat amb el cor, ja que va donar a conèixer gran part del repertori coral català i europeu dels segles XVI i XVII. Més tard, per encàrrec de la Universitat de Barcelona, Cabero va fundar la Coral de Ciències de l'Educació. El 2002 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi.
I obrim aquesta hora plena de successos. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El tiroteig que va tenir lloc el passat dissabte al barri de Sant Martí de Barcelona podria estar relacionat amb el tràfic de marihuana.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat a RAC1 que treballen amb aquesta hipòtesi perquè en l'interior del pis on creien que s'havia trinxerat l'home, els Mossos d'Esquadra hi van trobar plantacions. A hores d'ara, el cos policial encara manté els dispositius per trobar l'home. Aquest diumenge van detenir una persona relacionada amb els fets, però no és l'autora dels trets. Elena ha reconegut la preocupació per l'auge dels delictes relacionats amb la marihuana. El conseller ha afegit que van més enllà del tràfic i que també comporten ocupacions il·legals, robatoris i violència entre els grups.
I una dona de 87 anys han estat crític per un incendi en un habitatge de Terrassa.
Els bombers han rebut l'avís cap a les 3 de la matinada i en 20 minuts han donat per controlat l'incendi. El foc ha cremat totalment el menjador d'un dels pisos de la quarta planta de l'edifici i el fum ha afectat la resta de l'immoble. La dona que vivia en aquest pis ha estat traslladada a l'Hospital Mutu a Terrassa en estat crític.
Més notícies en plena de successos. Els Mossos d'Esquadra han denunciat una veïna de la Sénia, al Montsià, per criar i comercialitzar conills d'Índies en una granja il·legal.
Dilluns passat, els agents es van personar a l'explotació i van trobar més d'un miler d'exemplars en gàbies, entre els quals hi havia animals morts. Les instal·lacions es trobaven molt brutes, amb excrements a terra entre els cadàvers i els animals vius. Els policies també van comprovar que la granja no disposava de cap mena d'autorització per exercir aquesta activitat i que comercialitzava els exemplars com animals de companyia sense control sanitari. Segons la policia catalana, aquest fet és especialment greu per l'alta capacitat d'aquesta espècie en transmetre malalties cap a les persones.
Per cert, que un centenar de persones destrossen en una casa rural a Bescanó, al Gironès, en una festa il·legal aquest cap de setmana, segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies.
El propietari del Mas Grau, Manel Feliu, ha denunciat que el van enganyar per llogar la casa simulant una reunió familiar i que el van estafar amb una transferència falsa. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís al voltant de les 8 del matí del diumenge i van aixecar l'acte. En aquell moment hi havia una quinzena de vehicles, però segons el propietari, se n'hi van arribar fins a més d'una vintena. Hores després, a les 11, ja havien marxat tothom. Quan van fer les comprovacions, van descobrir els desperfectes que el propietari encara no ha pogut valorar.
I encara un home de 75 anys va morir aquest dissabte mentre feia pesca submarina a l'Ametlla de Mar.
La víctima feia l'activitat amb un company i es va submergir a pulmó sota l'aigua mentre l'acompanyant l'esperava a dalt. En veure que trigaven sortir, també es va capbussar i el va trobar el cos sense vida. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i l'autòpsia ha revelat que es tracta d'una mort natural.
Passen 24 minuts i mig de les dues de la tarda. Obrim també plana andorrana. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I és que creix la població a Andorra. El Coprincipat tanca el 2021 amb més de 79.500 habitants, un increment gairebé d'un 2%, tot i estar en pandèmia.
Les xifres recullen un increment de població de totes les nacionalitats. Sobretot pugen les persones d'alt poder adquisitiu que s'han traslladat al Coprincipat, sobretot britànics i espanyols. Creix el nombre d'andorrans, que són més d'un terç de la població, i els residents d'altres nacionalitats. L'únic grup que redueix són els habitants amb passaport de Portugal, que baixen un 2%. Per poblacions, les parròquies que més creixen són la Massana, Canillo i Andorra la Vella.
I Càritas Andorra posa en marxa una campanya per rebre donacions a través de la seva web. Es poden fer transferències a partir de 30 euros per ajudar els principals programes de l'entitat.
La campanya de donació digital té per lema Ajuda'ns a ajudar i s'emmarca dins una campanya d'acció social global que vol tenir un impacte local. Els diners recollits serviran per mantenir els principals programes de Càritas Andorrana, com el Rober o el Banc d'Aliments, que conjuntament atenen unes 3.000 persones. L'entitat es dedica a ajudar les persones que viuen en situacions complexes.
I finalment, un home ha estat detingut per una baralla en un aparcament a Andorra la Vella. La víctima va patir diverses contusions a la cara i una forta hemorràgia nasal.
Els fets van passar ahir a les 8 del vespre a l'aparcament d'un centre comercial de la capital del Coprincipat. Els agents de policia van detenir un home de 32 anys que s'havia discutit i n'havia agredit un altre per una plaça d'aparcament. La víctima tenia diversos cops a la cara i li sortia sang del nas. Dijous passat, la policia també va detenir un home a la recepció d'un hotel de Canillo que estava molestant la resta de clients de l'establiment.
Gràcies, Pau. 26 minuts que passen de les 2 de la tarda i ara fem esport en sabatilles.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
En sabatilles o no?
Encara amb sabatilles.
Encara, ben fet que fas.
Pijama i bata.
Va, seguim parlant de notícies, en aquest cas esportives, i parlem de la renovació d'Ousmane Dembélé amb el Barça, que va camí de ser el serial d'aquest mercat d'hivern. El club vol renovar-lo i segueix esperant una resposta per part del francès a l'oferta que li han fet.
Sí, segons apunten aquest dilluns diversos diaris de l'entorn blaugrana, el Barça hauria donat un límit de 48 hores al jugador perquè es pronunciï. Si no és així, se li buscaria una sortida en aquest mercat d'hivern. El contracte que lliga Dembélé amb el Barça finalitza el 30 de juny i tot indica que el francès ha decidit que no vol continuar al Camp Nou. Per tant, la sortida de Dembélé podria obrir la porta a un nou escenari. Si el club s'estalvia la fitxa del jugador fins al juny, es podria plantejar alguna nova incorporació. Si Dembélé acaba marxant del Barça, no seria l'única sortida destacada a la Lliga Espanyola. Avui ha transcendit que Eden Hazard hauria traslladat al Real Madrid la seva intenció d'abandonar el club blanc, descontent per la poca implicació que té en el joc de l'equip. De fet, no ha jugat ni un minut en aquesta Supercopa, que ahir va guanyar els madrilenys després de derrotar l'Atlètic de Bilbao per 2-0. És el 12è títol de Supercopa per al Real Madrid.
Pel que fa a l'Espanyol, Toni Vilena es convertirà en les properes hores en nou jugador perico.
El club blanc i blau i el Krasnodar estan a punt de tancar la sessió del jugador, que podria ser presentat aquesta setmana. El que es negocia en aquests moments és que el Krasnodar pugui assumir part de la fitxa del jugador, ja que l'Espanyol té poc marge salarial. De fet, en té menys de 400.000 euros. Vilena, de 27 anys, és un migcampista que ja va estar a l'òrbita dels pericos l'any 2016, internacional en totes les categories per Holanda. El jugador va despuntar al Feyenoord i va començar jugant en posicions d'atac, però amb el temps s'ha acabat reconvertint en migcampista. Mentrestant, un cop eliminats de la Copa, la resta de l'equip de l'Espanyol prepara el partit de demà contra el Cádiz, corresponent a la jornada 21 de Lliga.
Tot això el dia en què la FIFA entregarà els premis de Best en una gala aquesta tarda a les 7.
La blaugrana Alexia Putellas podria tornar al Sabuy un nou títol individual aquest cop, el que la distingeix com la millor jugadora de l'any 2021. També està nominada en aquesta categoria la blaugrana Jennifer Hermoso. L'exentrenador blaugrana, que va portar l'equip femení a aconseguir el triplet, Lluís Cortés, ha entrat en la categoria de millor entrenador, on també hi ha Pep Guardiola pel que fa als equips masculins. Pel que fa a les nominacions de millor jugador de l'any, hi ha les de Leo Messi, Robert Lewandowski i Mohamed Salah. La gala es podrà veure en directe a través del canal de YouTube de la FIFA.
Et decantes cap algun tu, Xavi, o no?
Com Alexia Putellas, és evident
sempre
que hauria de guanyar el torneig, i entenc que es farà justícia i el millor jugador masculí se l'emportarà Robert Lewandowski.
Veurem com acaba tot. Canviem de terç, perquè en tenis, Rafa Nadal i Paula Badosa debuten amb victòria a l'Open d'Austràlia.
El tenista mallorquí, que no disputava un Gran Slam des de Roland Garros la temporada passada, ha superat aquesta matinada a Marcos Girón en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-2. Després de la baixa de Djokovic, Nadal és el gran favorit per endur-se el torneig de Wimbledon. Ara, el seu proper rival serà Yannick Hanfman, en un partit que jugarà la matinada d'aquest dimecres. També ha guanyat en la seva estrena Carlos Alcaraz. El murcià ha superat en 3 sets Alejandro Tavilo per 6-2, 6-2 i 6-3. També han passat ronda Pablo Carreño i Pedro Martínez. No ho han pogut fer, en canvi, Feliciano López, que ha perdut aquest matí davant l'australià John Millman. També ha estat eliminat Carlos Taverner. Pel quadre femení, victòria de Paula Badosa davant la croata Tomljanovic en 2 sets, 4-6 i 0-6. Bon començament per a la tenista catalana, que ha dominat amb autoritat el partit que ha acabat fa poc menys de mitja hora. També ha passat ronda després de guanyar els seus respectius enfrontaments Sara Sorribas i Núria Parrizas.
Feliciano López, que a mi sempre m'ha semblat nom de cantautor, eh? En fi, això en un torneig que ha començat sense Novak Djokovic i el dia que hem sabut que el tenista serbi també es podria perdre el Roland Garros.
El govern francès, que fa uns dies havia assenyalat que el serbi podria participar en el torneig de Roland Garros encara que no estigués vacunat, ha rectificat i avisa que tots els que competeixin hauran de tenir la pauta completa de la vacunació contra el coronavirus, un requisit que també demana per al públic i per als treballadors del torneig. Veurem quina decisió acaba prenent Novak Djokovic en aquest cas i torna a ser protagonista en un Roland Garros que no es jugarà fins a finals de mes de maig.
Gairebé un minut que passa de 2:45 de la tarda. Gràcies, Xavi Toscano. Cuida't molt.
Gràcies, ens veiem aviat.
Ara sí, és l'hora del tiqui-taqui.
A Ràdio Estel, Estel Migdia. El tiqui-taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Bé, en minut i mig gairebé que passa de 2:45 de la tarda, és dilluns, i com cada dilluns saludem a aquesta hora el politòleg i conflictòleg Xavier Pastor, professor de la Universitat de Girona i de la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què tal?
Va, com ja saben els oients, en Xavier Pastor és especialista, entre d'altres, en conflictes i mediació en el món de l'esport, i és evident que l'actualitat en va carregada, Xavier?
I tant.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Et
preguntaria per on començar, però va, et tiro la pilota del Barça-Madrid, on, per cert, el Barça va demostrar que ja comença a reaccionar quan la cosa no va bé, va començar a denotar un estil propi de joc. En fi, tot plegat, tot i perdre el partit. El president del club blaugrana, però, va sorprendre baixant al vestidor i fent això.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que heu donat la cara en tot moment, i que heu mostrat talent, heu mostrat orgull, heu mostrat capacitat de superar-vos vosaltres mateixos, heu estat valents. Lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que empecemos a ganar. Visca el Barça, heu donat la cara, estem orgullosos.
Visca el Barça, heu donat la cara, estem orgullosos. Xavi.
El jefe estava content, eh?
Déu-n'hi-do.
Estava content.
Com per anar a l'ús de gas, eh?
Sí.
Diguem-ne.
Sí. A mi m'han recordat, saps allò, les reunions del director, que reuneix tot l'equip de treball, quan s'ha fet un esforç important, un esforç titànic, i doncs hi ha un moment on es vol fer colla, no? Es vol fer equip, eh? El jefe està content, sí. Em sembla una iniciativa bona, pels culers. Jo crec que li parlava als culers, eh? Jo crec que parlava a la culerada, parlava als socis, a la gent, als aficionats, ens parlava a nosaltres. Per això mateix, a mi el que no em va agradar, i ho dic així, és la imatge. És a dir, em sembla que la imatge... S'ha de que el president baixi el vestidor... No acaba de ser molt modern, eh? Sí. Jo crec que és una mica antic, eh? Jo crec que no acaba... I tampoc ajuda l'entrenador, sincerament. I penso que tampoc la imatge que vam veure d'aquells jugadors amb la tovallola, mig espullats... Ostres, jo si fos jugador li diria, escolti, presi, fem una en un altre moment, no? I fins i tot pensant-ho una miqueta millor, pensant-ho una miqueta més, aquests que ens dediqueu a la comunicació, troba un moment millor, no? No entreu en la intimitat, aquesta intimitat, és que fa fa una mica de cosa, no? Perquè a més es veia ja sentats com si fossin nens petits, no? Una imatge una miqueta, jo crec que...
Mira, ara Xavi, que ens parlaves d'aquestes paraules i del món de la comunicació, faré una cosa d'aquestes que no es pot fer en el món de la comunicació, però com que ho he dit jo, ho puc dir. Micròfon tancat mentre escoltàvem a Joan Laporta. Mirava els meus companys i els hi preguntava, és opinió meva, Els hi preguntava si els hi semblava que aquesta era una imatge una mica carajillera. A tu et sembla una imatge una mica carajillera o no?
Sí. És a dir, i fixa't que he dit, el jefe està content. És a dir, és com molt egoista.
Ha sigut molt fi.
Sí, és com molt egoista. És com... haig de baixar i poder dir... I jo crec que és una imatge que vol contrarrestar aquelles imatges de quan vam crear la secció, Joan, quan vam crear el tiqui-taqui, aquelles imatges de que havia de sortir ell després del Koeman, perquè, ostres, el Koeman ens havia destrempat, ens havia portat a que en lloc d'un Barça semblés un Cádiz, amb tot el carinyo al Cádiz, I tenia que sortir i dir, no se preocupen, esto lo vamos a remontar pel que el Barça, no? Jo crec que falta una miqueta més de treball en aquesta acció, Un millor moment, en el vestidor de l'hotel, en una sala, el mateix recinte, que segur que té una sala fabulosa. Un cop acabat el partit, jo en el terreny de joc. Imagina't una imatge d'aquest tipus. El president baixant, no?, com quan van a recollir una copa en el terreny de joc, a jugadors fent una rotllana, com feien amb el Guardiola, i el president al costat de l'entrenador dient-li això. Molt més poderosa, una imatge molt més poderosa, segur.
Déu-n'hi-do. Per imatge lamentable, però Xavi, la que s'ha vist al Sevilla-Betis, un Sevilla-Betis que és un d'aquells derbis que crea rivalitat, inclús potser en excés, Un partit que dissabte va haver de ser anul·lat pel llançament d'un tubo de plàstic al cap d'un jugador del Sevilla, en Joan Jordan, una demostració més de violència als estadis de futbol, i amb polèmica posterior. De seguida en parlem de la polèmica posterior, abans, però parlem de la violència als estadis, perquè sembla que això no s'acaba mai,
No. Precisament sobre aquest tema jo volia comentar tres coses. I hem començat per aquesta que m'has dit, Això sembla que s'estan fent coses per acabar-ho, però tinc el meu dubte, jo crec que s'estan fent molt poques coses, o en aquest moment no s'està fent res per intentar que això no passi.
Clar, Xavi, jo recordo fa molt poques setmanes que vam entrevistar en aquest mateix programa un àrbitre de futbol infantil, que els hi feia una xerrada als nanos abans de començar cada partit, i així s'assegurava que no hi hagués cap mena de violència. Ostres, per què no ho fan els equips grans? Per què no ho fa l'elit de l'esport, això?
Sí, mira, deixa'm que tiri enrere en el temps. Farà unes setmanes enrere, jo vaig veure una imatge d'un objecte contundent que s'havia llançat, em sembla que era el camp del Figueres, amb un Figueres Sant Andreu per part, suposadament, d'uns aficionats que seguien el Sant Andreu. I pel Twitter jo em vaig oferir a tots els clubs a poder treballar amb les aficions, perquè hi ha experiències i nosaltres hem treballat amb aficions i el treball és que aquestes aficions entenguin que aquestes conductes no es poden permetre, però l'important no és si fan l'acció, sinó el motiu pel qual la fan. És a dir, després de les imatges per internet que corren, on es veu també que entre els mateixos aficionats d'aquell fons on surt aquest tubo, aquest pal de plàstic, s'estan barallant i s'estan golpejant. És a dir, entenc que hi ha uns aficionats que no volen això i altres que entren al camp amb la mentalitat de que en qualsevol moment poden fer això, que reaccionen fent això. Per tant, l'important és treballar el motiu per què aquests aficionats fan això i fer-los, insisteixo, per poder accedir al camp haurien de passar una formació, tenim com un carnet de que realment aquelles persones se'ls permet passar perquè tenen aquesta formació. Respecte a això, i comento les dues coses molt ràpids. D'una banda, el que no pot ser, i estic d'acord, encara que sembli mentida, i ho dic perquè no es fan de la meva devoció, amb el Lopetegui.
Xavi, no sé si estàs usant algun micròfon, perquè se'ns està tallant una miqueta la veu ara mateix,
No, deia que el que no estic gens... Estic d'acord amb el que deia Lopetegui, que és el que no es pot és justificar la violència per una simulació. Primer hi ha la violència. Aquell noi rep un cop de cap i s'ha de condemnar. Després s'ha de valorar si aquell senyor estava posant més pa que formatge. Però no es pot, ho dic més que res per unes imatges que hem vist després d'un jugador del Betis fent mofa d'això. I jo estic d'acord en que això no pot passar. Per tant, jo recordo haver fet un parell d'articles sobre aquest tema, que un es deia sense violència no hi ha simulació, és a dir, hem d'atacar la violència, hem d'intentar saber qui, quan, per què, i els clubs fer coses vol dir treballar amb aquesta gent, i després vaig, me'n recordo que tinc un article molt recent que es diu les trampes són per al bar, les trampes són per al bar, com precisament arran de que cada cop que es dona en un camp de futbol, avui per avui, hi ha en unes situacions molt greus, també el bar podria entrar en jugades a poder veure si està simulant o no. Però és evident que s'està fent molt poca cosa i s'ha de fer més en aquest tema. I no passa per la sanció, eh? No passa perquè només cal veure els entrenadors amb l'altre dia a la pista al pavelló del Futbol Club Barcelona com un entrenador superprofessional per dies nervis.
De fet, de seguida parlem d'entrenadors, i de seguida seguim parlant, perquè tota aquesta polèmica podria haver-se acabat aquí, que no és gens baladí, que algú li tirés aquest tub de plàstic al cap a un jugador de futbol, professional, no professional, m'és igual, no és baladí que passés això, però que aquesta polèmica es va allargant el temps. De seguida expliquem per què i com amb en Xavi Pastor, que ens acompanya aquesta tarda com cada dilluns a l'Estel Migdia. Anem a publicitat i res, un minutet i en tornem a parlar.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín. Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Vinga, doncs, seguim parlant amb Xavi Pastor com cada dilluns, quan manquen 3 minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Parlàvem d'aquest cas que ha passat aquest cap de setmana sobre violència esportiva, en aquest cas en un Sevilla-Betis, quan se li va llançar aquest tub de plàstic al cap a un jugador del Sevilla, en Joan Jordan. En Xavier Pastor, que ens apuntava doncs, totes les línies que es desprenen d'un fet com aquest i sobre la violència als estadis de futbol, i dèiem, però és que la polèmica es podria haver acabat allà. Doncs no. Va sortir Julen Lopetegui i va dir això.
En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca, me parece un acto lamentable, absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordan, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado. Y me parece lamentable, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios, en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, y todos tenemos responsabilidad, luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando sucede algo, no es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, o condeno o no condeno.
Xavier, declaracions com a mínim poc afortunades, les de Lopetegui.
Calentes, molt calentes. El que passa que té una part de raó. Té una part de raó, té una part de veritat. És a dir, s'ha de condemnar els actes de violència, no s'han de poder permetre, s'han de treballar amb les persones que els fan, i no estic parlant només de sanció, fa un moment ho deia, no estic parlant només de fer-los fora d'un camp de futbol, perquè aquestes persones acabaran fent el mateix fora, sinó es tracta de treballar-ho dintre de l'esport. Perquè el que no es pot fer és justificar la violència perquè algú ha simulat, que sembla que hi ha les paraules de Lopetegui que li venen a dir al jugador, sembla, per el que s'ha explicat i s'ha captat, que li venen a dir que hi posi més pa que formatge, però no. La simulació no pot ser un element perquè justificar la violència. Precisament sobre aquestes accions que de vegades, o aquestes paraules de persones que justifiquen la violència a través de simulacions, recordava que en un partit fa molts anys on va rebre un impacte Neymar, que jugava al Futbol Club Barcelona, va haver un periodista, és que m'he recordat, un periodista que jo el tinc amb una alta estima perquè penso que és un bon professional, com el Sergi Mas, on també va fer una cosa similar a l'estudi. A l'estudi, em sembla que era el programa de l'11, un estudi, potser es deia abans d'una altra manera, on també es va tirar mateix una ampolla i va deixar caure. Sí, no estem tan lluny encara, hi ha poca cosa. Sí, no només parlem dels clubs, també parlem de tipus de professionals que es dediquen al món de l'esport, o les declaracions de Javier Tebas, que venien a dir que la culpa del que li caigués una ampolla a Neymar era perquè Neymar havia provocat, i és un provocador. Bueno, doncs estem en aquest punt, Joan, estem encara en aquest punt. Hi ha molta feina a fer, i no passa només per fer fora la gent dels estadis de futbol o posar una sanció, que segurament una bona sanció ajuda, sinó passa per treballar en el món de l'esport, perquè el món de l'esport és un món que tothom el mira, és un mirall de la societat. I, per tant, s'ha de fer feina. S'ha de fer feina a través de la gestió dels conflictes, a través de la mediació, a través de la formació, aplicant-la amb serveis, o que sigui, però s'ha de fer feina.
Ara ens deies el món de l'esport, que és aquest mirall de la societat. Doncs bé, finalment, solució definitiva en un serial que porta per nom Djokovic, expulsió del país i no participació de l'Open d'Austràlia, i veurem si podrà o no jugar algun altre campionat d'aquest tipus. De moment França ha rectificat i ha dit que no. I a tot plegat, passant els companys, m'ho passava Ferran Capdevila, un productor de la casa, una notícia del diario.es, notícia de darrera hora, i és que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha obert les portes de l'Open de Madrid a Novak Djokovic. Xavier.
Ostres.
T'has quedat blanc, eh?
Sí, m'he quedat atònit. És a dir, si l'altre dia pensava...
Perdona, no hay que ignorar que Djokovic sigue siendo el número uno del mundo y junto al resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open, es un gran reclamo para garantizar el torneo tenga éxito de público que habitualmente tiene.
Ai...
Això són declaracions d'Almeida, eh?
Sí. Jo cada dia penso que cada cop anem millor amb el tema aquest de les vacunes, perquè estem veient com finalment prioritzem lo col·lectiu per damunt de lo individual, i no parlem de tu i de mi, Joan, ni parlem de la gent que ens escolta, sinó de gent que tenen un nom, que sembla que siguin semideus, no? Com el món de l'esport, i veig que cada cop els països doncs prioritzen el col·lectiu quan diuen, escolta, que cal tenir la vacuna per poder anar a treballar o per poder, per exemple, jo penso que una mesura que penso que estaria bé és que per poder entrar al transport públic hagi d'estar vacunat, perquè són llocs tancats i a més llocs massius, no? No entenc com encara no ens hem proposat això des d'aquí. I resulta que algú torna a prioritzar l'element individual, posa el jaque, no? Posa en escaqui mat a la salut pel fet de... Bueno, aquí hi ha un component polític, evidentment, no? Però no, penso, no es pot, això no pot ser un joc, eh? Això comença a ser una mena de joc, com la pel·lícula aquesta, que no sé si tothom més o menys haurà vist, d'allò de no miris cap a dalt, no? Aquesta que era famosa, no?
Boníssima, per cert, eh? A mi em va agradar molt.
Sí, per això mateix, perquè al final no podem... pensar que d'una cosa, d'un acte, d'una situació conflictiva, algú pot treure un rèdit, no? Personal. Bueno, això és el que d'augment d'entrada... Espero que això sigui només una declaració cap als mitjans i que no acabi sent acabi sent així, no?
Veurem cap a on va tot plegat i aquestes declaracions d'Almeida, si tenen esmena a la totalitat o no en tenen. De moment, però, Xavier, ja saps que deies, estic més content pel que fa a la vacunació, pel que fa a totes aquestes dades que sembla que ens faran sortir una mica del túnel i que ja ho estan fent. De fet, a les residències, sabíem avui, a les residències catalanes, aquest 2021 passat hi ha hagut un 80% menys de morts que el 2020. I respecte a tot plegat, n'hem fet una enquesta. Eva Cervera, cap de xarxes socials de Ràdio Estel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I què preguntàvem als oients?
La pregunta era aquesta. Creus que la gestió a les residències és molt millor ara que a l'inici de la pandèmia? Doncs mira, tots els oients han votat que sí.
Tothom 100%. Ha votat que sí, eh? Sí. Això ho extrapolo per preguntar-li a Xavier Pastor, que avui ens acompanya com cada dilluns a Ràdio Estel. Això ho extrapolo en un àmbit global i polític, eh? Les decisions i les gestions que s'estan fent de la pandèmia, Xavier, et semblen més acertades avui que en el seu inici?
Sí, jo penso que sí.
Sí, hem avançat, eh?
Sí, hem avançat perquè ara ja sabem més coses. Abans no sabíem res, anàvem als palpentes. I precisament el que ens fa la ciència és fer sortir de la foscor. Sí, la vacunació ens permet sortir de la foscor i adonar-nos que si abans ens vacunàvem per mil i una malalties, per què no ho hem de fer per la Covid i que això ha de ser necessari. No et diré obligatori, perquè al final no sé si se'n viu a la persona, però sí, és evident.
9 minuts, pràcticament, i ja arribarem a les 3 de la tarda. Eva Cervera, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu.
Xavi Pastor, com sempre, t'esperem el proper dilluns parlant de més temes, que déu-n'hi-do, dona si la cosa. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Una abraçada, un plaer, com sempre.
I ara, cultura. Nou minuts i arribem a les 3 de la tarda. Olma Giró donant-se cops a la cara. En fi, coses que passen a l'estudi de Ràdio Estel, que sempre et sorprèn. Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Per què ho feies, això?
Perquè porto una estona aquí asseguda i dic, deixa'm despertar.
M'ha sorprès.
No, estava molt posada en el tema de Joko.
Xavi Pastor, interessantíssim, exacte, sempre el que diu. Què ens portes avui?
Doncs mira, avui, com suposo que la majoria sabeu, perquè en algun moment o altre del dia ho heu sentit a dir el Blue Monday, aquest concepte que al final el que designa és que avui és el dia més trist de l'any. O això diuen el tercer dilluns de cada mes. Sempre... Ai,
De cada mes, sisplau.
Per favor, no volem més dies tristes.
Amb un Blue Monday ja en tenim prou.
Exacte, no. Doncs precisament per això, perquè com que avui algú ens diu que és el dia més trist de l'any i no fa falta que seguim sempre tot el que ens diuen, he decidit portar tres històries boniques, a veure si així revertim una mica aquesta tristesa.
Que bé, gràcies.
Sí, entra, no? Eh, que ve de gust.
Sí, tant.
Vinga, comencem per la primera. La primera... tot surt d'un article del Time Out que el publica l'Eugènia Güell, una periodista, que ha fet allò que moltes vegades, doncs, no sé, o per temps o pel ritme frenètic deixem de fer, que és donar forma a la curiositat. Allò que dius, veus un local, que dius, ostres, això què deu ser, i passes de llarg i van passant els dies, doncs no, l'Eugènia ha agafat i ha entrat en aquest local que li generava curiositat i al final el que ha acabat descobrint és que hi ha un petit local aquí a Sants, al cor de Sants, al costat de la ràdio, on és un museu de màquines de cosir. N'hi ha més de 250 i el més fort de tot és que totes funcionen. Totes, 250. La més antiga es remunta a l'any 1860 i és precisament una que va estar fabricada a Barcelona, i aquest local, el seu propietari és en Bernabé Martínez, i és un dels pocs que, això m'ha fet molta gràcia de l'article, que ha dit, doncs és veritat, o sigui, entres i et dona una cartolina groga de paper amb el seu nom i el seu telèfon escrit amb cal·ligrafia a mà, i dius, quants locals encara queden a dia d'avui que facin això? És que ja no passa, no passa. Doncs ella agafa cartolines amb Bernabé Martínez i l'escriu amb el seu nom, però amb cal·ligrafia, que dius, són petites coses que dius, així conservem l'essència. Sembla ser, el més curiós de tot és que aquest local no apareix al Google Maps. És a dir, tu pots buscar, no és ni una botiga, ni té nom. O sigui, és un local, no apareix al Google Maps. El que sí que us puc dir, i ara si us genera curiositat, apunteu-vos, és que està en el carrer...
Premià.
Número 44, a Sants. Gràcies, Joan. Gràcies. Vaig aquí fora de guió i dic... Carrer Premià número 44 de Sants, al cor de Sants. Sembla ser que en Bernabé Martínez abans era un distribuïdor de Brother, que és una empresa japonesa de màquines de cosir, i ell el que van a fer durant tots els anys que treballava era doncs comprar les que més li agradaven o intercanviar-les, fins que, com qui no vol la cosa, jo que diuen, durant més de 8 anys, doncs ara en té 250. I de fet també, això sí que és informació de servei per totes aquelles persones de Barcelona, del barri de Sants o d'on vulguin, és de les poques persones que queden que encara arregla màquines de cosir. És a dir, inclús ell diu que va a casa, sobretot de les persones grans, i arregla màquines de cosir. I a mi això també m'ha fet reflexionar de dir, ostres, és que estem perdent els oficis.
Mira, ara m'imposen... Va córrer molt per les xarxes, no fa tant, eh? Aquell famós vídeo on els hi posaven aquell telèfon de rodeta a nanos molt joves i no sabíem com funcionava, no en tenien ni punyetera idea. Ara em posen a mi una màquina de cosir davant i faig
No,
ni idea.
No, jo idea. Tampoc.
I estaria xulo recuperar-ho, eh?
Doncs
algú
sí.
Sap cosir a màquina d'aquí o no?
A mi m'encantaria aprendre.
Jo en tinc unes.
La Eva, eh?
No en sé gaire, eh? Però en tinc una.
Ja és
tinc
molt,
la intenció
ja és...
i és.
No, va dir, deixa que ara et passaré uns pantalons.
No, però coses bàsiques sí, coses bàsiques.
Jo he provat també, la meva àvia en té una màquina d'aquestes i... Sí. Xulo, està bé.
Jo una cosa. Ho hauria de fer.
Ja m'ensenyaràs, això.
Vinga, perfecte.
A mi m'agradaria aprendre
a cosir.
Sí.
Doncs
ha de ser relaxant,
crec que ell,
eh?
Si vas alguna tarda, encara t'ensenyaria a fer alguna cosa.
Que xulo. Més notícies xules i maques que ens portes.
Sí, avui portem una altra història bonica. En aquest cas ens desplacem de Sants, del cor de Sants, fins a anar a Sant Antoni, perquè fa unes setmanes, això abans de Nadal, no sé si recordàveu que en aquest mateix programa anunciàvem que tancava la bodega d'en Rafael, que era una de les mítiques, una de tota la vida, i ho dèiem tristament. Doncs avui, senyors i senyores, podem dir que no ha tancat. De fet, només va estar tancada durant 3 dies, del 31 de desembre al 3 de gener, però ha obert, no ha tancat, el que passa que ha tingut una altra vida, aquesta bodega. I el més bonic de tot és que, evidentment, en Rafael Jordana, que era l'home que regentava aquesta bodega, doncs s'ha jubilat, ha acabat amb la bodega, però no l'ha agafat ni una gran marca, una cosa d'aquelles que perdrà l'essència, sinó que ha sigut un negoci familiar de tota la vida, de la família Macero, que és també propietària del Bar Borrell, que és un dels més antics de Barcelona, que va obrir l'any 1909, i aquesta família s'ocuparà de regentar la bodega d'en Rafael, la mítica bodega d'en Rafael, i a part ja han anunciat que ho faran, doncs no canviaran ni preus, ni servei, ni res, només faran unes petites remodelacions a la cuina perquè sigui més còmode per tots, però que no canviaran. Mirant res, dius, ostres, que bé, no? Que una cosa que funcionava, que una cosa de tota la vida, que una cosa que conservava l'essència, doncs, d'una altra forma, perquè al final és canviar-hi la forma, però pugui continuar sent.
A mi el que sigui que bodegues de tota la vida no tanquin, escolta, em fa feliç, eh?
Tot sigui això, eh?
Tot sigui això.
Tot sigui això.
I l'última.
Aquesta m'ha robat el cor. Avui, de fet, m'ha aparegut en un fil de Twitter i sembla ser que just fa un mes, ens situem en un avió de Qatar Airways que feia la ruta de Qatar a Uganda. No? Tot això passava a 10.000 metres d'altitud i mentre sobrevolaven el riu Nil. Un cop ja esteu ubicats aquí...
Paradisíac, eh? Tot
exactament, clar. O sigui, 10.000 metres sobrevolant el riu Nil en un avió i de cop i volta escolteu per megafon. Suposo que en anglès, si hi havia algun metge a l'avió.
No, jo vull que em passi això.
A mi no m'ha passat
per cridar-ho jo, eh? Hi ha algun metge a la sala? Això és molt...
Doncs sí. Doncs va passar
va,
tal que això.
Va, que ningú li passi res, tampoc.
Home, no, però escolta, és una història bonica, Joan.
Sí, és veritat.
Poden demanar un metge perquè, precisament, a 10.000 metres d'altitud i sobrevolant el riu Nil, neixi una criatura.
Oh, que maco.
I va passar. Va néixer, de fet, era una criatura prematura, va néixer a les 35 setmanes, llavors no estava programat. Però sí, hi havia una doctora, a part la història, no acaba aquí la història bonica, perquè la doctora que va assistir al parc, que va, tot va anar bé, i us imagineu tot l'avió aplaudint, es deia Aisha Khatib, era una doctora, és una doctora canadenca, i de fet la mare li va posar el nom d'Aisha, la nena. I la doctora portava una cadena d'or amb el seu nom, Aisha, i li va regalar la nena. I dius, ostres...
Oh, quin detall! Que
maco. Ara, en Jordi Carretero, el nostre tècnic habitual a l'Estel Migdia, feia un bon apunt, que és que les embarassades fins a quin punt poden entrar a l'avió o no. Perquè em sembla que fins a cert punt no poden entrar.
La nacionalitat del nen, clar, perquè al final neix dalt, no?
Sí. Això és curiós.
Si veus el Nil, doncs 10.000 metres amunt.
Ostres, és preciosa la història.
És maca la història, és maca, sí, és una història...
Xula.
Doncs ja està. Aquí tens les tres històries boniques per acabar amb aquest Blue Monday.
Tenim musiqueta, però no.
Tenim musiqueta. És una música... O sigui, és una versió de La Raïd, que és un grup que va deixar de tocar, malauradament. A mi m'agradava moltíssim. És una cançó que forma part de l'àlbum d'Entre Poetes i Presos, que va sortir la IOM el 2016. I aquesta versió la fa el grup de La Raïd, amb una estrella que tots coneixem, que és la Rosalén. És preciosa, és molt així, molt acústica. I, de fet, una cosa que m'ha agradat molt d'aquesta versió és que, si mireu el videoclip, està gravada just davant de la Sagrada Família, abans que la coronés l'estrella que tots coneixem.
En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco, entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros.
Esta hoguera que es vibra sangrante de arte, arde entre un mar de fuego.
Va, nosaltres ho deixem aquí. Més informació als butlletins horaris a cada hora aquí a Ràdio Estel. I no marxeu, perquè de seguida s'hi posa Toni Marín, tot el seu equip, perquè sí, com ens deia l'Olma, i totes aquestes històries, tot anirà bé. Adéu-siau, que vagi molt bé el dia.
Sonidos de revolución y en el trozo de vera que a mí me tocó hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viento.